El personal sanitari que faci vacances no serà substituït aquest estiu. Només es cobriran les baixes dels que sí que treballin. El govern assegura que els ciutadans no ho haurien de notar. Els treballadors discrepen.
El no tenir pressupostos té un cost. És a dir, que ningú es pensi que això era gratuït. Doncs ara no aprovem els pressupostos i aquí no passa res. Sí que passa, però jo crec que la població no ha de patir, en el sentit que totes les visites espontànies, totes les urgències, totes les emergències es veuran totalment ben ateses, no?
Això és insuportable.
Si a la gent no li dones l'atenció primària habitual, presencial habitual, i li dius, vagi a urgències, l'estàs convidant a anar efectivament a les urgències tumultuàries absolutament plenes, col·lapsades. Les urgències no poden convertir-se en la panacea de tot allò que es fa mal fet.
Catalunya nit. Feia molt de temps que no sentíem aquesta frase als informatius.
The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points.
Christine Lagarde ha anunciat que el Banc Central Europeu abaixa els tipus d'interès un quart de punt. Ens preguntarem quines conseqüències té per a la ciutadania. Una parella fa l'amor a l'aire lliure, en un prat d'un poblet d'Astúries. Algú se n'adona i els grava. I el vídeo comença a circular per WhatsApp, de xat en xat, i fins i tot l'escena acaba en webs porno. Això va passar l'any 2010. Ara, 14 anys després, 30 persones que van compartir les imatges seuen al banc dels acusats. L'advocada de la víctima ha explicat que la seva clienta va viure un calvari.
Su vida cambió radicalmente, que se sintió acosada por todos los sitios, que no podía ir a ningún sitio sin que le hicieran fotos.
Als Països Baixos ja es compten les paperetes de les eleccions europees. Sabrem si els pronòstics favorables per a l'extrema dreta es compleixen. I explicarem una iniciativa ciutadana europea que persegueix que es creï un fons perquè les dones que vulguin avortar en un país europeu que posa restriccions pugui anar a fer-ho a una ciutat de la Unió on es permeti. Parlarem amb una de les responsables de la campanya, Cristina Fallarás.
A mí cuando me propusieron formar parte de la campaña me llevé un susto, porque no somos conscientes de que más de 20 millones de mujeres en la Unión Europea no tienen derecho al aborto.
Ara mateix hi ha gent sopant el que ha estat escollit com a millor restaurant del món, el Disfrutar. I connectarem en directe. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Preocupació per les informacions que es van sabent sobre la situació que hi pot haver aquest estiu als centres sanitaris públics. Hi haurà menys professionals treballant, per exemple, que l'estiu passat, i els portaveus dels treballadors alerten que la situació pot arribar a ser crítica. El Departament de Salut ha assegurat avui que aquest estiu es continuaran cobrint les baixes per malaltia, però no les vacances, perquè explica que la pròrroga dels pressupostos no ho permet. Jordi Arbat.
A l'espera de presentar la setmana que ve el Pla de Salut per aquest estiu, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que el fet de no tenir pressupostos nous fa que ara no hi hagi les partides que l'any passat van servir per cobrir les vacances. Afirma, però, que això els ciutadans no ho notaran.
Doncs ara no aprovem els pressupostos i aquí no passa res. Sí que passa. No podem fer noves accions, no tenim una bossa de diners per fer escreixos, no tenim una bossa de diners per fer activitat complementària. Per tant, hem de fer mesures de gestió. Mesures de gestió, de dir, organitzem-nos bé les vacances, anem a cobrir en els llocs que hi ha necessitat, i amb els altres és un tema de gestionar millor els recursos.
Per la seva banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que el que fa falta és una flexibilització del sistema sanitari que permeti alliberar de burocràcia els professionals.
En l'àmbit de l'atenció primària, insisteixo, hi ha molt per recórrer. Tenim uns professionals molt bons, però tenim una estructura jurídica i normativa i organitzativa que no permet aquest desenvolupament. L'hem de flexibilitzar, li hem de treure norma, li hem de treure encotillament i li hem de treure burocràcia.
Pedrós considera que el sistema sanitari pateix una manca de recursos crònica, ara agreujada per la no aprovació dels pressupostos. D'altra banda, el Sindicat Metges de Catalunya no creu que la falta d'efectius de cara a aquest estiu sigui conseqüència de la pròrroga dels pressupostos, tal com Defensa Salut, sinó que considera que és per una mala gestió de l'administració que qualifiquen de deficient.
Doncs volem seguir valorant la situació que es presenta de cara a l'estiu als hospitals, als centres d'atenció primària, amb Toni Barberà, que és metge i fundador de Marea Blanca. Toni Barberà, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
D'entrada, com valoreu vosaltres aquest anunci pel que fa a les baixes i a la situació que hi haurà als hospitals pel que fa a les atencions que no siguin d'urgències?
Doncs és una pèssima notícia. Volem dir que des de Marea Blanca estem ja acostumats a entomar notícies d'aquesta catadura, però realment aquesta és realment tremenda. Passem d'una situació ja molt insostenible, una situació que en diem dramàtica a la primavera, una tràgica a l'estiu. I estem acostumats que els estius ja sabem que n'hi ha unes que toquen, eh? És com la grip a l'hivern. Estem programades i sabem que venen, però venen cada any i ens agafen de sorpresa, figura. A l'estiu ens agafa, figura, de sorpresa, el que no hi ha personal sanitari, no hi ha, metgesses, no hi ha... no hi ha serveis, en definitiva. La imprevisió en aquest país i en l'àmbit dels serveis públics i de la sanitat pública en particular és indescriptible. És passar a una precarietat que pot ser gravíssima, perquè a més aquest any i l'any passat i fa alguns anys vivim en una cosa que en diuen crisi climàtica i que alguns neguen o no es creuen. La crisi climàtica té ara una targeta de visita que en diem d'extrema importància, que és per calor extrem. No és només la sequera, eh? Vull dir, suposo que la gent comença a tenir consciència de que no és normal aquestes temperatures. Bé, doncs això que abans els més veterans en dèiem el cop de calor de l'estiu, dels avis, àvies, etc., doncs ara s'ha convertit en una autèntica situació determinant en la morbilitat de malalties i en la mortalitat, inclús. És a dir, s'incrementa, evidentment, que totes les persones amb fragilitats, diguem-ne crònics, diguem-ne persones grans, diguem-ne persones en condicions socioeconòmiques més insuportables, patirem una novament de calor que agreujarà les coses. Realment la situació és molt greu, és molt sèria. Nosaltres el dia 8, dissabte, aprofitarem això de la reflexió que diuen, tenim una mena d'assemblea general de Marea Blanca, o millor gent de tots els territoris, i farem segur una reflexió que també anirà en aquest sentit i farem una nota dient que això és insuportable. I vull aclarir, perquè ens diran ja el personal de vacances, què tal? Els treballadors, les treballadores tenen dret a fer vacances. És que hi ha més demanda turística, sí, això ja se sap, resulta que el turisme aquest massiu és el que ens ha de salvar la situació, però ara resulta que és que acabem de desplaçar en els pobles petits d'estiueig, en els metges, perquè com ens en sobren en l'atenció primària habitual, que no ens venguin la moto, que no és veritat, que això és així sempre, que ho saben, que cada estiu és així, sí que aquest serà pitjor. O és que aquest estiu, a més, hi ha un problema econòmic. No, no, el problema econòmic ve des de l'any 2008-2010 amb les retallades.
Sí, el conseller de Salut deia avui que els ciutadans no ho notarien, que el que quedaria afectat seria activitat complementària dels hospitals, però que en principi no ho havien de notar de manera sensible als ciutadans. Vostè ja està d'acord amb això?
No, és que em sembla que és que no cal rebatre-ho. El que està dient que limitaran, que amputaran, que tancaran i que la ciutadania no ho notarà, només es pot explicar de dues maneres. O el conseller, que ja ens té molt acostumats, per cert, conseller en funcions, pensa que cola qualsevol barbaritat que digui. N'ha provat unes quantes. Nosaltres intentem contrarrestar i intentar posar-hi una mica de sentit comú i una mica de seny i una mica de veritat.
O bé això, o és que considera que la ciutadania està tan absolutament resignada, està tan absolutament vençuda, està tan absolutament, enganyada, i a més a més pensant que segurament com tenen una mutueta privada ho resoldran. N'hi ha alguns que no hi han caigut encara, que això no els hi resoldrà la papeleta, com sigui una papeleta. Si són unes cagarinetes d'estiu, segurament amb dieta ho resoldran. Però com sigui realment un fracàs renal per una insuficiència renal, per una deshidratació de l'avi que comenci a fer una fallada sistèmica, no ho resoldrà.
Segurament no seria la solució ideal, perquè entenc que l'ideal seria poder contractar gent perquè els metges que vagin de vacances doncs ocupi la plaça, ni que sigui temporalment, algú altre, però... estem parlant d'una mala distribució de les vacances, també? És a dir, tothom es demana les vacances el mateix mes i aquest és el problema, o ni tan sols això?
Bé, això des del punt de vista empresarial i de més és un argument reiterat, és evident, això està mal muntat pel sistema, que és un sistema que acostuma a mal muntar les coses. Però bé, en el cas de la sanitat i del personal sanitari, per cert, no és un problema exclusiu de metges o de metgesses, també d'infermeria, també de psicòlegs, també de treballadors socials, també de tot l'esquema, sobretot en primària. La cosa és que ja està mal muntada actualment, ja no n'hi ha prou ara, ja en busquen i no en troben. O és que ja em contratarien de pediatres, però és que no en trobem. Però com n'heu de trobar si els heu fotut al carrer? Si els heu enviat a l'estranger? Aquest any, en la convocatòria de les places MIR, metge intern i resident, és a dir, la formació de metgesses i metges especialistes, han quedat vacants d'atenció primària. No les han cobert, no les han arribat a cobrir. No hi ha prou personal. Els estan expulsant. I després volen fer plans de rescat.
Hi ha fins i tot el risc que les urgències quedin col·lapsades, perquè ara el que diuen és que les urgències sí que se seguiran atenent amb normalitat.
Sí, és que la normalitat a urgències fa temps que va desaparèixer. I el que planteges com un possible risc no és un risc, és una certesa. Si a la gent no li dones l'atenció normal, quotidiana, habitual, primària, habitual, presencial, habitual, i li dius, vagi a urgències, l'estàs convidant a anar efectivament a les urgències tumultuàries absolutament plenes, col·lapsades, amb les ambulàncies que no poden, que queden atrapades perquè no poden baixar el malalt, perquè no hi ha boxes on ficar-los. Estem vivint aquesta situació amb enorme freqüència i facilitat en tots els hospitals de tots els nivells de Catalunya. Les urgències no poden convertir-se en la panacea de tot allò que es fa mal fet, perquè les urgències necessiten unes característiques mínimes que, si no es compleixen, és un altre desgavell.
Tenen quantificat quant personal faltaria aquest estiu als centres mèdics catalans?
Però clar, és incrementar els que estan faltant actualment. Des de, hi ha serveis d'atenció primària i serveis, sobretot, doncs, a territori de l'interior i pobles més petits, més desatesos, que van perdre les urgències nocturnes doncs, el 2010 i no les han recuperat mai més. Vull dir, quants en faltarien? Si és que n'estan faltant ara. Estem parlant que actualment n'estan faltant 2.000, 3.000 metges. Per favor, expliqui algú o algú en el govern, que sigui el que vingui, el que entri, el que sigui, que això així no pot continuar.
Toni Barberà, moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. El jutge que porta la causa contra la parella de Pedro Sánchez ha respost a les crítiques del president espanyol cap a ell, Àlex Giral Robert.
En una resolució molt poc habitual, perquè la majoria de l'escrit no va dirigit a cap part en concret, el magistrat Juan Carlos Peinado argumenta que ni la Constitució ni cap llei l'obliguen a pausar el procediment per estar en període electoral i afegeix que les persones a qui dimarts va citar a declarar, inclosa Begoña Gómez, no formen part de cap llista electoral per diumenge. Sí que al final de la providència informa que prendrà declaració com a testimoni d'un dels empresaris clau del cas des de l'hospital on està ingressat. El moviment coincideix amb el ple extraordinari que avui ha convocat el Consell General del Poder Judicial per dilluns per contestar els retrets del govern espanyol cap a la justícia.
Poc més de 24 hores i posarem el punt i final a la campanya electoral per a les europees de diumenge. Els partits intensifiquen el missatge de vot útil per captar electors d'última hora, mentre que la jornada d'avui encara ha estat marcada per temes que s'arrosseguen d'ahir i abans d'ahir, com la decisió del Constitucional sobre el vot telemàtic al Parlament i la investigació contra Begoña Gómez. En l'acte central del PSC, en aquestes europees, a l'Hospitalet de Llobregat i amb Pedro Sánchez, els socialistes han cridat als indecisos i als progressistes a concentrar el vot aquest diumenge amb la seva papereta per frenar l'extrema dreta i la seva aliança amb la dreta. Ho ha seguit des de l'Hospitalet la Núria Oriol.
Davant d'unes 2.000 persones que han omplert el poliesportiu al Gornal, els socialistes han projectat força musculats amb la participació de Pedro Sánchez, que ha erigit el seu partit com l'únic vot útil en aquesta contesa i s'ha adreçat als indecisos així.
Nos echa la culpa a nosotros de su hipotético mal resultado. Le vamos a dar la razón, porque vamos a ser los zurdos y las zurdas el próximo 9 de junio, los que votemos al Partido Socialista para frenar a la derecha y a la ultraderecha de Feijóo y de Abascal.
I el líder del PSC, Salvador Illa, reforçava el missatge.
No hay voto que más le duela a la ultraderecha y a la derecha que el voto a los socialistas. Somos los únicos que les podemos parar los pies ganándoles.
Un acte central amb tot motiu amb Josep Borrell i Núria Marín acomiadant-se dels seus càrrecs.
Des de la capital espanyola, Alberto Núñez Feijóo, rodejat dels pesos pesants del seu partit, ha endurit encara més el to contra Sánchez per la causa oberta contra la seva dona. Els populars han celebrat un acte multitudinari a la cèntrica plaça de Callao, Madrid. Àngels Lafuente.
Enmig d'una tempesta de pluja, trons i vent, Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a la mobilització, ha animat els seus a fer un últim esforç i anar tots plegats a votar diumenge, perquè ha insistit el líder del PP, només units es pot guanyar el govern corrupte de Sánchez.
Ante sus tomaduras de pelo, nuestro voto. Ante sus desmanes, nuestro voto. Ante sus cesiones y ante su decadencia.
A dos dies de les eleccions a Europa i davant la por i la incertesa de no treure el resultat contundent que el PP espera, Feijóo s'ha envoltat del nucli dur del partit. L'han acompanyat Isabel Díaz Ayuso, José Luis Almeida i Dolors Montserrat.
El líder de Vox, Santiago Abascal, també ha carregat fort contra el president espanyol. L'ha acusat un cop més de fer servir el conflicte a Palestina i el discurs de guerra bruta per no aclarir els afers de la seva parella. I ho ha fet amb aquesta comparació.
Es la primera vez en democracia que la mujer del presidente del gobierno es imputada y que es citada a declarar. Y tenemos un mensaje para Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le queremos decir que menos fotitos a lo Kennedy con su mujer en los actos, que menos chulería y que lo que tiene que hacer es dar explicaciones.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, retreu al poder judicial que faci política a través d'alguns tribunals per canviar l'esperit de lleis aprovades. En un acte a Girona ha reivindicat la defensa a Europa de valors amenaçats per l'extrema dreta com la llibertat i la igualtat. Girona, Maria Rovira.
En un acte a la plaça del Vi de Girona, Oriol Junqueras ha remarcat que a l'amenaça que suposen els partits d'extrema dreta pels valors d'igualtat, llibertat i fraternitat a Europa, se n'hi ha d'afegir un altre.
En el cas de l'estat espanyol, aquests valors també estan amenaçats per una altra extrema dreta, que no és la dels partits polítics, sinó que és la del partit judicial, que ha convertit alguns tribunals en una mena de tercera cambra legislativa que es permet canviar l'esperit i el sentit de les lleis aprovades pel poder legislatiu.
A l'acte també hi han intervingut Tomàs Molina i la consellera d'Exteriors en funcions, Meritxell Serret, que ha reivindicat l'estratègia clara, diu, dels republicans, que els ha portat a ser influents i respectats a Europa.
Doncs els republicans, per cert, s'han compromès a facilitar que Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin votar telemàticament dilluns al Parlament, tot i que el Tribunal Constitucional ho ha rebutjat. La mesa provisional que es constituirà el mateix dilluns tindrà majoria independentista i és qui tindrà l'última paraula. Però, de moment, Esquerra ja ha deixat clar que no permetran que el Constitucional alteri les majories. Per la seva banda, Junts assegura que sabrà respondre amb astúcia a la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar el vot telemàtic dels diputats a l'exili. En fa responsable el PSC i ho titlla d'atropellament a la democràcia. Martí Ferrero.
El cap de llista, Toni Comín, ha acusat els socialistes, amb el seu recurs al Tribunal Constitucional, d'haver intensificat els efectes de la repressió, propiciant, ha dit, la ingerència dels tribunals en els processos electorals i també en la Constitució dilluns vinent de la nova mesa del Parlament. Tot plegat ha conclòs profundament antidemocràtic.
Qui va presentar el recurs que
està posant en dificultat el vot de dos exiliats és el PSC. El responsable d'aquest atropellament a la democràcia catalana és el PSC.
Comín ha qualificat l'entrebanc del TC com un accident de recorregut i ha assegurat que l'independentisme el sabrà gestionar amb astúcia, intel·ligència, determinació i coratge.
Queden només 3 dies per les eleccions i els partits van esmolant els missatges per mobilitzar els seus potencials electors i combatre l'abstenció. Sentim el candidat dels comuns, Jaume Asens, i el de Ciutadans, Jordi Canyes.
La nostra obligació és sempre marcar-li el camí al Partit Socialista, perquè sabem que el Partit Socialista, quan està sol, sempre mira a la dreta. Ho hem après al llarg de tots aquests anys.
Que Ciudadanos nunca defrauda, que es necesario un centro potente, un centro que esté decidiendo las mayorías. No puede ser que el futuro de Europa pase por aquellos que quieren destruir Europa. No puede ser que el futuro de Europa pase por los extremos. Tiene que pasar por el centro.
I encara en el marc de la campanya, el portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, ha anat avui a Tarragona per donar a conèixer la Coalició per una Europa Solidària, CEUS es diu, formada, entre altres partits, pels nacionalistes bascos i Coalició Canària. Entre els membres de la llista també hi ha David Bonvehí, l'últim president del desaparegut PDeCAT. Tarragona, Ricard Boigues.
La coalició diu que té l'objectiu de portar la veu de bascos, catalans i altres pobles a Europa amb un missatge allunyat dels extrems. El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, ha presentat la Coalició per una Europa Solidària a Tarragona en un col·loqui organitzat per David Bonvehí, la plataforma Treballem per Catalunya, on han parlat de les nacions sense estat a Europa.
És molt important que el nostre vot s'escuche ahí desde un punto de vista centrado en contra de los extremos y para hacer una Europa más fuerte y más solidaria. Y esperamos también contar con el voto de algunas catalanas y catalanes en favor de nuestra coalición, de CEUS, del PNV.
A Esteban el preocupa que la gent pensi que aquestes eleccions no tenen importància. Diu que parlar d'Europa és parlar de política interna i no d'afers exteriors.
L'extrema dreta puja i amb força en el primer test de les eleccions europees als Països Baixos. El partit de per la llibertat de Geert Wilders hauria passat d'un a 7 eurodiputats, segons els sondejos, a peu d'urna. Els resultats oficials no se sabran fins diumenge a la nit. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Llavors, el partit anti-immigració dels Països Baixos hauria guanyat les eleccions europees o només puja, com ho hem de dir això?
Puja. Gairebé les guanya. És evident que multiplicar per 7 la presència a l'Eurocambra és un gran èxit, de 1 a 7 eurodiputats, però segons els sondejos avançats per alguns mitjans, el partit per la llibertat no hauria guanyat les eleccions als comicis d'avui perquè es quedaria a un escó per sota dels que han aconseguit la coalició entre Verds i Socialdemòcrates, que són 8. Una coalició liderada per Frans Timmermans.
La jornada electoral als Països Baixos que ha quedat marcada també pels atacs, segons sembla, de hackers russos. Què ha passat?
Doncs mira que s'han col·lapsat els portals d'internet d'alguns partits neerlandesos, com els cristianodemòcrates, el mateix partit per la llibertat de Wilders, i ho ha reivindicat justament una associació o un grup de hackers prorussos.
El discurs anti-immigració també ha estat present avui a Alemanya.
Sí, perquè el canceller Olaf Scholz, socialdemòcrata, ha obert la porta a expulsar els immigrants condemnats per delictes greus. Scholz ho ha dit al Bundestag.
Aquesta mena de criminals han de ser deportats, també si són de Síria o l'Afganistan. Els terroristes i la gent perillosa no hi han de fer res aquí. La protecció d'Alemanya és més important que la protecció dels interessos del criminal.
A la recta final de la campanya per les eleccions europees a Alemanya hi ha molta expectació per veure justament els resultats de l'extrema dreta en aquest país. Diversos escàndols podrien passar factura a la formació xenòfoba Alternativa per a Alemanya, un partit que fins ara ha frivolitzat també amb el nazisme.
Nosaltres campanya electoral per plantejar-nos preguntes que demostren fins a quin punt les eleccions al Parlament Europeu, que ens poden semblar llunyanes, en són en realitat molt properes perquè moltes de les normes que ens afecten el dia a dia sorgeixen del Parlament Europeu. Avui ens mirem els estudis, la investigació i la recerca.
Quina relació té la Unió Europea amb
els teus estudis i la investigació?
Ningú dubta de l'èxit del programa Erasmus d'intercanvi universitari als països de la Unió Europea. Però després dels Erasmus, la Unió té un altre gran programa i multimilionari de suport a la recerca. I no només recerca puntera, també la que comença. El catedràtic de física Lluís Torné, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, sap molt bé com va el programa Horitzó Europa, que finança projectes punters com els del seu institut, però també el programa Marie Curie, per a projectes de joves investigadors que volen fer recerca, un doctorat o un postgrau europeu. I és que el coixí europeu a la investigació és fonamental, especialment per al sud d'Europa.
El sud d'Europa i a l'est, però en particular al sud, sense els fons europeus ens costaria molt estar a la punta. De fet, no podríem, perquè no tindríem prou recursos. O sigui, els fons europeus són prou grans i prou ambiciosos com perquè puguis plantejar coses una mica de punta.
És tan fonamental que el catedràtic d'informàtica biomèdica de la Universitat Politècnica, Ferran Sanz, que ha dirigit una desena de projectes europeus, posa un exemple molt clarificador.
El Regne Unit, òbviament, mentre era part de la Unió Europea, doncs podia participar en aquests projectes. En el moment del Brexit, els científics del Regne Unit varen perdre aquesta possibilitat de participar en aquests programes de la Unió Europea. Li puc certificar que estaven desesperats.
I és que la investigació científica europea no només afecta els investigadors, sinó que després es pot transformar en avenços tecnològics, mèdics o de qualsevol altra disciplina que reverteixen sobre la sanitat, l'educació o qualsevol empresa europea. El repte és que els països membres s'impliquin més enllà del programa Horitzó Europa.
En ciència, 5 anys no són gaire, 10 ja són més, però sovint encara són poc. Doncs, molt com a mínim, en fons d'aquests que venen d'Europa, pots arrencar amb prou dimensió per durant 5 anys o durant 10 anys estar a la punta. El repte està en què passa a partir d'aquests 10 anys.
Es diu que els Erasmus han fet més sentiment europeu que qualsevol altra cosa que hagi pogut fer la Unió. I si seguim aquest fil...
La immensa majoria de programes són programes col·laboratius, cosa que ha anat molt bé, molt més enllà de la ciència, perquè ha fet també que la gent es barregés molt més. És a dir, hi ha hagut un component d'aquests programes europeus que són bons per a la recerca, però que tenen una implicació que va molt més enllà, perquè fa que et sentis part d'una cosa més gran que el teu país.
Garantir l'avortament lliure, segur i gratuït a tota la Unió Europea. Aquest és l'objectiu d'una campanya Marta Cristià que vol presentar 1 milió de firmes a les institucions europees abans de les eleccions de diumenge.
Sí, activistes i entitats feministes dels 27 estats membres s'han unit sota el lema My Voice, My Choice, la meva veu, la meva tria, i proposen la creació d'un fons per donar suport a aquelles persones que no puguin votar per raons econòmiques, perquè en alguns països és legal però no gratuït, o polítiques, perquè no a tot arreu està permès. Així, qualsevol dona que no pugui accedir a un avortament segur i legal al seu país es podria traslladar a un altre on sí que estigués garantit. Ho volen aconseguir a través d'una iniciativa ciutadana europea que, com les iniciatives legislatives populars de l'estat espanyol, permet a la ciutadania fer propostes legislatives. Per això necessiten aquest 1 milió de firmes, perquè la ICE tiri endavant. Un cop presentades, la comissió hauria de respondre amb conclusions i mesures en un termini de 6 mesos.
Fa pocs mesos França va aconseguir una fita històrica, incloure el dret a l'avortament a la Constitució, ho vam explicar aquí, però imagino que hi ha molts països a la mateixa Unió Europea que estan molt lluny d'una decisió com aquesta.
Mira, per exemple, a Polònia, el 2020, el Tribunal Constitucional va declarar il·legal l'avortament, excepte en 2 situacions, si la vida de la mare està en perill o si ha estat agredida sexualment. A Malta està prohibit fins i tot en cas de violació. Només es permet en casos extrems on la vida corre perill. I a Hongria, les dones que volen avortar estan obligades a sentir el batec fatal abans. I també hi ha països on l'avortament sí que és legal, però no gratuït, com per exemple Àustria o Alemanya, on només es cobreixen les interrupcions de l'embaràs per motius de salut o de violació, i on encara es sotmet les dones a 3 dies de reflexió abans de poder avortar.
Espanya sí que podríem dir que és un dels països capdavanters amb tot
això. Sí, perquè existeix una bona llei de drets sexuals i reproductius. L'avortament lliure es permet fins la setmana 14. Però tot i això, encara hi ha moltes dones que es troben obstacles per poder dur-lo a terme a la seva ciutat o comunitat i estan obligades a desplaçar-se o buscar una clínica privada. De fet, el 2022, només el 17%, dels avortaments a l'estat espanyol es van fer en centres públics. I hi ha comunitats on no se'n va registrar cap. Això també passa a Itàlia, on tenen una objecció de consciència molt elevada i on des de l'arribada de Giorgia Meloni al govern, les entitats antiabortistes tenen accés als centres on es practiquen les interrupcions de l'embaràs. Segons la iniciativa El meu cos, la meva tria, a Europa hi ha més de 20 milions de persones, 20 milions, que no tenen accés a l'avortament.
Molt bé, doncs ara que estem situats sobre el mapa, podem saludar Cristina Fallaràs, que és coordinadora de la campanya Espanya. Hola, Cristina, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Soc una de les coordinadores.
Exacte, una de les coordinadores.
Que hi ha moltes.
I teniu una feinada per endavant, no? No sé si aconseguireu aquest milió de firmes. Com ho porteu?
Pues mira, lo llevamos bastante bien. Si no se consiguen para antes de las elecciones, se conseguirán para después, porque tenemos un año y llevamos un mes. Pero cuando se consigan tendremos voz en la Comisión Europea. Es que fijaos lo que acabáis de decir, porque a mí cuando me propusieron formar parte de la campaña, me llevé un susto, porque no somos conscientes de que más de 20 millones de mujeres en la Unión Europea no tienen derecho al aborto. Damos por hecho que la Unión Europea es como el centro de los derechos del mundo, y cuando un Estado norteamericano dice, venga, que quitamos el derecho al aborto, ala, ala, tal Estado ha quitado el derecho al aborto. Ostras, y de repente te paras a mirar a la Unión Europea y dices, más de 20 millones de mujeres aquí no tienen derecho al aborto. Y te digo lo de no tener derecho al aborto porque, por ejemplo, en Austria, en teoría tienen derecho, pero no es gratuito. Y tenemos que recordar siempre que un derecho que no es gratuito no es un derecho, porque no tiene acceso a todo el mundo. Es decir, los derechos no pueden pagarse. ¿Me explico? O sí, lo que contabais de Italia. Tú imagínate que una muchacha va a abortar, una mujer va a abortar, y la obligan primero a oír el sonido del feto. Después a aguantar una charla donde no solo la criminalizan, sino que la intentan convencer de tener, de gestar y dar a su hijo en adopción. Después una serie de prácticas que son bastante parecidas a una tortura psicológica. Y luego ya si aguanta eso, aborta. Pero la mayoría, que si son medidas disuasorias, la mayoría ya no acude. Y en el caso de España, el caso de España es sangrante. En la mayoría de territorio del Estado español no se puede abortar en hospitales públicos. En la mayoría, no en Castilla y León, que es el caso más bestia. No, en la mayoría del territorio no se puede abortar en hospitales públicos. Tenemos que plantearnos a qué estamos llamando derecho al aborto. Y sorprendentemente esto había desaparecido de la agenda pública. Y entonces yo creo que uno de los mayores logros de esta campaña es que hemos vuelto a poner el aborto en la agenda política.
Sí, has començat la teva intervenció explicant molt bé que ens imaginem tots la Unió Europea com un dels llocs més avançats del món, i segurament ho és, però... I que no ens imaginem que puguin passar determinades coses que passen, aquest 20 milions de dones que explicàvem. I una altra de les coses que tenim en el marc mental habitualment els ciutadans és que de drets cada vegada anem aconseguint més. No sé si el de l'avortament està retrocedint amb l'avanç de l'extrema dreta en molts llocs i fins i tot també a la Unió Europea està en perill.
Por supuesto. En Espanya... hay derechos que no se han aprobado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero no se había retrocedido en derechos logrados, casi nunca, en algunas ocasiones, pero en general en derechos sociales y sexuales y reproductivos o de derechos humanos no se había retrocedido. Estamos retrocediendo hasta el punto de que Moreno Bonilla, que es presidente de la Junta de Andalucía, destina dinero público al movimiento, al lobby antiabortista, es decir, dinero de los ciudadanos y las ciudadanas. Este señor lo está destinando a engordar un movimiento que va contra unos derechos aprobados. Y yo pienso, imaginémonos que ahora estuviera gobernando España el PP con Vox, que nos fue de un diputado, de uno solo. Tenemos que plantearnos que el peligro es real, es decir, es muy bestia, porque cuando vas a las comunidades autónomas donde está gobernando esta gente, ya ves que ya están poniéndolo en marcha. Entonces, lo que nosotras pretendemos con la campaña Mi Voz, Mi Decisión es dar el paso antes de que suceda. Es decir, normalmente tenemos una acción reactiva al recorte de derechos. Es decir, cuando lo quisieron recortar la otra vez, reaccionamos. Vamos a ir por delante, nos dijimos. Es decir, antes de que lo recorten, antes de que esta gente gobierne, vamos a crear el músculo suficiente en el movimiento pro derechos humanos de Europa y funcionar juntas. Un poco tomando el modelo latinoamericano, que los países latinoamericanos que han avanzado muchísimo, Argentina, Colombia, han avanzado muchísimo en leyes de aborto y en derechos de las mujeres. ¿Cómo lo han hecho? Funcionando unidas. En la Unión Europea es más difícil porque no tenemos costumbre. Tienen costumbre la gente que tiene dinero, ¿sabes? Los lobbies económicos tienen muy claro lo que es la Unión Europea. Los lobbies del dinero también. Y sin embargo, los movimientos por los derechos no. Y entonces dijimos, bueno, vamos a unirnos y que cuando vayan a hacer esto, estemos ya organizadas. Uh-huh. Y esa para mí es otro de los grandes aciertos de esto.
Ara, quin és el principal problema? És una qüestió sobretot de diners? És a dir, parleu que hi hagi aquest fons públic d'ajudar les dones que vulguin anar a avortar a un lloc on la legislació els sigui més favorable, però ara el principal problema en la Unió Europea que tenim ara és de diners per a aquestes dones o també legislatiu? És a dir, com trencar les lleis d'un país que s'hi oposa per poder sortir i anar-ho fer en un altre on la legislació sigui més favorable per la dona?
Yo creo que hay un problema de voluntad política. Es decir, creo que la Unión Europea ha tenido muy claros desde el principio su construcción económica de moneda y de lobbies. Y sin embargo no ha tenido claro en absoluto los asuntos relacionados con los derechos humanos y el aborto lo es. Y luego hay un problema que a mí me está quedando muy patente en esta campaña que estamos haciendo, ideológico. Hay un contraataque de las extremas derechas contra el aborto, que nos estamos encontrando con que muchas personas que dábamos por hecho que apoyan el aborto nos están diciendo que bueno, que tienen miedo, que si apoyo este movimiento igual pierdo followers, que tengo una imagen pública. Y es decir, que esto que pasa en España no pasa solo en España, ¿eh? Para que te hagas una idea, en Eslovenia, por ejemplo, les pegan por la calle a las activistas. Quiero decir, hay la violencia y está siendo bastante seria, pero el problema es que han conseguido que vaya calando en la población y sobre todo en una población muy joven la idea de que el aborto es algo malo. Y el aborto es bueno, el aborto es la vida de las mujeres.
Qui es vulgui informar sobre aquesta campanya, on pot trobar la informació, Cristina, i quantes firmes porteu recollides fins ara?
Mira, quien quiera informarse es facilísimo. Solo tiene que poner en Google, que esto lo sabemos hacer todos, Mi Voz, Mi Decisión. Y lo primero que le aparece es la página de Mi Voz, Mi Decisión. Entra y puede firmar y además está no solo toda la información de la campaña, sino de lo que vamos a proponer a la Comisión Europea y los cientos de artículos que se han escrito sobre el movimiento. Y en cuanto a la recogida de firmas, es como esto va por países, yo el resto de países no sé cómo van. Sé que en este momento en el Estado español nos faltan solo 2.000 firmas para llegar a la cuota que nos toca por países. Y 2.000 firmas no es nada.
Segur que ho aconseguireu.
Así que esto ya casi está hecho. Pero bueno, en cualquier caso, llamo a todo el mundo a que entre y firme, porque cuantas más seamos, mejor. Y si hay otro país que no llega a su cuota, se cubre con la de los países que sí llegamos.
Cristina Fallarás, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit.
Patunàs i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un petó.
Catalunya Nit.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
El veus i se't dilaten les pupil·les. T'hi apropes i la freqüència cardíaca t'augmenta. Descobreixes el seu interior i
Revoluciona't abans d'accelerar amb els nous Audi A3 Sportback, All-Street i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 9.545 euros, oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Al juny, no perdis la Fira de la Ratafia de Centelles.
Dissabte 8 i diumenge 9, visita l'Espai Firal, tasta, compra i aprèn a fer ratafia, amb tallers per elaborar-ne i descobrir còctels i remeis.
El concurs de ratafia casolana, dissabte a la tarda, amb 3 guanyadors i la proclamació de la millor ratafia local.
El 8 i 9 de juny,
Fira de la Ratafia, a Centelles.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la Contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I ara un titular que feia 8 anys que no podíem dir, ni aquí a Catalunya Ràdio ni enlloc, i és que el Banc Central Europeu abaixa els tipus d'interès. Ho fa un quart de punt, fins al 4,25%, en un canvi de rumb després de 2 anys d'enduriment de la política monetària per lluitar contra l'alta inflació. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, avisa que el camí a partir d'ara serà incert i amb entrebancs i no concreta els pròxims passos.
El Banc Central Europeu ha seguit, com previst, el guió i, sense sorpreses, ha baixat els tipus un quart de punt fins al 4,25%. Inici de nova etapa després de 2 anys d'enduriment de la política monetària i de fer progressos en la lluita contra la inflació. El BCE, però, veu probable que continuï encara massa alta l'any que ve i rebutja comprometre's, a partir d'ara, amb cap trajectòria concreta sobre els tipus. Preguntada una i una altra vegada sobre futures retallades, la presidenta Christine Lagarde s'ha limitat a repetir que es decidirà reunió a reunió i en funció de les dades, i avisava, això sí, que el camí a partir d'ara serà molt incert i amb entrebancs.
Estic segura que sentireu alguns dels meus excel·lents col·legues dient que trigarem tant de temps o que ho farem a aquesta velocitat. Jo advertiria en contra de qualsevol conclusió d'aquest tipus per una simple raó. Sabem el camí on ens trobem, però també sabem que hi haurà altres obstacles a la carretera.
El Banc Central Europeu té 3 cites més abans de finals d'any, la primera el mes que ve.
Molt bé, doncs a l'espera del que passi en futures ocasions, centrem-nos en el que ja tenim, que és aquesta reducció de tipus d'interès. Quina és la importància? Com ens afecta? Podríem establir una categoria per dir a qui beneficia i a qui perjudica? Jo no, però el Rafael de Ribot segur que sí. Bona nit, Rafael.
Bona nit, Manel. Podríem dir que beneficia els que estan endeutats i els que es vulguin o s'hagin d'endeutar, i perjudica els estalviadors.
Per tant, en principi, els que estan hipotecats, per aquests bé, no?
Sí. A veure, l'Euribor, l'índex més habitual de referència dels crèdits hipotecaris, ja ha anat anticipant aquesta rebaixa, ja ha anat baixant. Però hauria de fer més si, tal com explica Oriol Amat, el catedràtic d'Economia Financera de l'UPF, els bancs traslladen la reducció del preu del diner als seus clients.
El tema clau és que tindrà un impacte positiu en les empreses i els particulars que paguen hipoteques, en la mesura que les entitats repercuteixin la baixada de tipus d'interès, que no oblidem que en el passat a vegades la banca ha trigat en repercutir les baixades.
Els càlculs de les associacions d'usuaris financers apunten que els hipotecats que revisin els seus crèdits estalviaran més de 400 euros l'any de mitjana.
Es pagarà menys pels crèdits, però es cobrarà menys per les inversions, ho dic bé?
Sí, sobretot les inversions segures. El deute públic, per exemple, tindrà menys rendibilitat. També els dipòsits bancaris podrien baixar, però no gaire, perquè aquí tampoc s'ha retribuït gaire l'estalvi en plena espiral de pujades de tipus. Les borses ja havien descomptat també aquesta rebaixa, les borses, on hi ha molts inversors. Tot i això, l'IBEX 35 ha descomptat, doncs, que això passaria, però ha pujat avui, ha pujat un punt, i de fet ha superant la barrera dels 11.400 punts, que és el nivell màxim des del 2015. D'altra banda, El dòlar es revaloritzarà respecte de l'euro, com ha començat a passar també avui mateix. Això pot encarir l'energia i les matèries primeres que es paguen amb aquesta divisa, amb dòlars, però pot fer més competitives les exportacions i facilitar l'arribada, per exemple, de turistes que paguin amb dòlars, els turistes nord-americans.
Clar, intentem seguir la lògica. Aleshores, si s'han apujat els tipus d'interès per frenar la inflació, això vol dir que abaixar-los la pot tornar a fer pujar.
Aquest seria el temor del BCE, per això s'ha mostrat molt prudent sobre què passarà a partir d'ara. No és descartable que això es noti sobretot en aquells països amb la inflació més alta, com Espanya, on, recordem-ho, està al 3,6%. Així ho creu la degana de la Facultat d'Economia i Empresa de l'Autònoma, Judit Penedès.
Un 3,6 és quasi bé el doble, i llavors això vol dir que les coses no estan estabilitzades encara. I jo m'atreveixo a dir que, bé, podria ser una mica contraproduent aquesta baixada de tipus d'interès.
Molt aclaridor, Rafael. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Catalunya nit.
Són 3:15, una vintena de líders mundials, incloent-hi els presidents de França, els Estats Units i el rei d'Inglaterra, i el primer ministre britànic han homenatjat avui els més de 150.000 soldats que van participar al Dia D per lluitar contra l'exèrcit alemany. Va ser el 6 de juny del 1944. Avui és la commemoració del 80è aniversari del desembarcament de Normandia, que s'ha convertit en una reivindicació de la unitat occidental en contra de la tirania i en una mostra de suport a Ucraïna amb la presència del seu president, Volodymyr Zelensky. En la seva intervenció, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha fet una crida a Occident i als socis de l'OTAN a recuperar l'esperit d'aquells soldats i a combatre l'amenaça de Rússia.
La lluita entre la dictadura i la llibertat no s'ha acabat. I aquí a Europa en veiem un clar exemple. Ucraïna ha estat envaïda per un tirà. Els ucraïnesos estan combatent amb una valentia extraordinària i no retrocediran mai.
Les celebracions oficials han estat acompanyades d'altres commemoracions civils i militars en els escenaris d'aquella acció determinant en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial. Enviada especial a Normandia, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. El Café Gondré és considerada la primera casa alliberada de França i avui és el punt de trobada pels que commemoren el desembarcament d'una manera més festiva i adaptada al segle XXI, com els successors del primer batalló d'infanteria lleugera de l'exèrcit britànic que va alliberar el pont Pegasus, el primer pont recuperat pels aliats. Han vingut per desfilar-hi i recordar-ho i aprofiten, ens explica John Shridley, per fer una recol·lecta pels companys veterans.
Hem vingut a recollir diners pels ferits de les guerres de l'Afganistan i de les guerres actuals per tal que tinguin una millor qualitat de vida.
A Caen s'hi ha fet una cerimònia on es recorden els civils i es llegeixen cartes de francesos que van viure sota 4 anys d'ocupació, una situació de tensió i preguerra civil que l'historiador Yvon Le Ravaillac diu que va deixar marques per sempre.
La història és molt més complexa del que creiem, sobretot a França, on hi havia el règim de Vichy i la resistència, i entremig molta gent que no sabia gens cap on anaven. I és important dir-ho perquè el món contemporani també és complicat.
Veus que comencen a dir en la Normandia ocupada pels amants de la història bèl·lica que el que s'hauria de recuperar també són les vides dels civils, dels herois i dels que mai van ser-ho perquè havien de sobreviure.
I ara us volem parlar d'un judici inèdit que s'està fent aquests dies a Oviedo, Astúries. 30 persones seuen al banc dels acusats per la difusió d'un vídeo sexual sense consentiment. Avui Oriol Pujador ha declarat la víctima.
Sí, es tracta d'un judici inèdit perquè es demanen penes de presó per als acusats, a més de ser una trentena. Els fets es remunten a l'agost del 2010, quan una parella mantenia relacions sexuals en un prat del municipi de Luarca, Astúries. Aleshores va ser gravada sense saber-ho mentre es practicaven aquestes relacions. Aquestes imatges van començar a córrer per grups de WhatsApp i fins i tot van acabar penjades en webs porno. La dona ha explicat davant del tribunal a porta tancada com això li va acabar enfonsant la vida. La seva advocada, després, Anabel Prieto, ha explicat el contingut de la declaració.
Su vida cambió radicalmente, que se sintió acosada por todos los sitios, que no podía ir a ningún sitio sin que le hicieran fotos, incluso recibió insultos, ha necesitado ayuda psicológica y, de hecho, la primera vez que salió a la calle, después de tiempo, tuvo que salir con la psicóloga. No podía salir sola.
L'home, que també apareix en el vídeo, va marxar a viure a Alemanya com a conseqüència de la difusió de les imatges. Està personat en la causa com a acusació particular, però no s'ha presentat en el judici i el magistrat avui ja ha advertit la seva advocada que caldrà que declari. 25 dels acusats han reconegut els fets i això els permetrà reduir la pena i evitar així la presó. El judici ha de quedar vist per sentència dimarts vinent.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Un judici que és també un advertiment per a tothom que rebi aquestes imatges i té la seva responsabilitat també.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades amb Manel Elias.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI, amb Mariola Dinarès.
Nom, Irene Garrido. Els seus superpoders, ser autònoma i...
acompanyar. Soc directora artística, soc lletrista, dono classes de veu i també faig acompanyament artístic.
Per fer tantes coses s'ha de ser autònoma?
Quan vaig començar a veure que m'agradava tocar diferents pals, és que havia de ser autònoma, és que no hi havia opció.
T'has de diversificar molt per poder arribar a final de mes.
Com t'organitzes? Doncs gastant molt poc. És una aposta de vida. Músics molt bons que no se n'en surten prou com per pagar uns autònoms i, per tant, s'han de donar d'alt i de baixa cada un dels bolos amb empreses externes.
Un moment de felicitat.
M'ha passat amb en Marc Parrot, amb el Roger Pedrós. Aquell moment en què tu has assajat moltíssim. De cop i volta apareix la part creativa. Faria això tota la vida sense cobrar. És màgic.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Queden 9 minuts per arribar a les 11 de la nit. Aquest matí se sabia, hora catalana, era matinada a Las Vegas, que el restaurant, el millor restaurant del món, és a Barcelona i és el Disfrutar. Això vol dir que ara mateix hi ha una sèrie de persones sopant-hi i que ho estan fent, potser sense saber-ho, quan van encarregar a taula, que ho farien avui al millor restaurant del món. I allà hi tenim ara mateix l'Òscar Callau. Bona nit, Òscar.
Bona nit, Manel.
Quin ambient t'hi has trobat aquí al Disfrutar? Suposo que encara hi ha gent sopant, eh?
Sí, sí, tant, perquè el sopar degustació és molt llarg. Poden estar-se 4 hores i la gent no ha sortit. Porto mitja hora, no, més, una hora fent guàrdia aquí al vestíbul, perquè no puc entrar al menjador a demanar als clients que entrevistar-los, però dic, si algú surt a fer una cigarreta o a trucar al mòbil, preguntarem. Però no surt ningú, és un ritual que has de seguir des del primer plat fins a l'últim. Pels treballadors de l'equip és una nit especial, però tampoc no es nota gaire. Pensa que el Disfrutar té 2 serveis diaris, al migdia i al vespre dels dies feiners, i tot i que avui és la jornada després de la ressaca a Las Vegas, no ha estat cap excepció. Ens ho explicava el Vicente Lara, que és el director del restaurant.
Ha sido empezar el servicio de la noche y lo primero que hace el cliente ha cogido y nos ha felicitado, nos ha dado la enhorabuena. Sí que es verdad que echan un poco de menos que no estén por aquí los propietarios, como Eduard, Oriol y Mateo, pero eso te da como un plus de energía para poder terminar este servicio que, la verdad, como tú has dicho, llevamos todo el día sin dormir y...
Aquesta absència d'algun dels 3 chefs, perquè sempre n'hi ha un de retent com a mínim, doncs és un motiu d'orgull representar-los pel Paco Lara, que és el cap de cuina.
La verdad que es una satisfacción, ¿no? Es dar la imagen por ellos. Y bueno, también se lo merecían, ¿no? Como comentaron antes de ir a la gala, nunca habían viajado los 3 juntos. Tampoco sabíamos el premio y ya nos lo comentaba, quedando el primero, el 10 o el 15, reconocimiento del trabajo y también se merecían ir los 3 y viajar juntos.
El Disfrutar, doncs, té per davant tot un any com a millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, i a partir de la pròxima gala entrarà a formar part de l'Olimp gastronòmic dels Best of the Best, amb 9 restaurants actualment.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Òscar, i a tots els clients. No els volem molestar, simplement que vagi de gust. Fins aviat, Òscar. Bona nit.
Ara.
Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud escriu el teu demà a sobre.
És d'actitud la nova cançó de Búhos, dedicada a les persones que lluiten per superar l'adversitat. La cançó està acompanyada d'una sèrie de videoclips en què participen persones que han superat moments durs, com el pilot Isidre Esteve, que va competir al Dakar després d'un accident que el va deixar en cadira de rodes, la periodista Chantal Llavina, la música Paula Valls, l'atleta Núria Piques o l'activista Usman Umar també formen part d'aquesta sèrie de peces audiovisuals vinculades a la nova cançó de Búhos que s'acaba d'estrenar.
Catalunya nit.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peixu.
No, Peixu no, Peyu, con i.
Bien, Peixu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
La Via Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no vaig néixer en aquesta família, però també sóc la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita-la a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya, interior.gov.es.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I aquesta, si no m'equivoco, és una banda que porta el nom d'aquest mitjà que utilitzem cada nit, la ràdio, al seu grup, però no ho sé del cert perquè és una tria que ha fet la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs sí, ho has encertat, és una cançó de Radiohead i es diu Lift. I a veure, doncs per què Lift? Perquè Lift és un ascensor,
sí.
I què passarà demà? Doncs
cap
que les
amunt,
temperatures
cap avall?
Cap amunt.
Ascensor, sí, perquè la pots agafar de baixada o de pujada,
sí,
eh?
Sí, dels dos. Mira, vaig a dir-te que pujaran demà i el cap de setmana, diumenge, baixaran. Per
veus,
tant...
doncs un ascensor en serveix per tot. Ben trobada, ben trobada.
Doncs sí, demà encara farà una miqueta més de calor. Avui ja n'ha fet molta, temperatures més de juliol que no pas de juny, valors que han arribat fins als 37 graus cap a Ponent, i molts 30.
Déu-n'hi-do,
la veritat
sí.
És que avui s'ha enfilat a tot arreu, al Pirineu, a la costa, amb ambient fins i tot en alguns casos xafogós. Demà repetirem una mica això, fins i tot demà tindrem un ambient una mica més carregat, perquè pot haver una mica de pols sahariana, i per tant aquest cel un pèl més enterbolit i més sensació de calor que no pas avui. Molta estabilitat i, per tant, un altre dia doncs més d'estiu que no pas de primavera.
Molt bé, doncs demà l'ascensor que ens deixarà molt amunt i ja veurem sí. Si demà passat baixem una miqueta. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Potser l'heu vist en musicals com La La Land o Barbie, però Ryan Gosling ja havia cantat abans. Va llançar un grup, fins i tot, el 2009. Aquest que sona és Dead Man's Bones i aquesta cançó és Papa Power. Avui tenim claríssim qui ha tingut un moment d'alliberament. Són milers de joves que han passat 3 dies de molts nervis. Avui s'ha acabat. Demà ens tornaràs a trobar aquí, a les 10 del vespre.
Hola, som l'Abril, l'Aina i la Mariona, i bueno, avui per fi hem acabat la selectivitat.
Creiem que en general ha anat prou bé, excepte mateix que ha sigut una mica desastre, però creiem que en general entrem a la carrera.
Bueno, i l'important és que hem acabat per fi la CL, que ha estat una mica tortura i una mica dur, però al final jo crec que valdrà la pena i que ara ve l'estiu, que serà el millor, que segur que ho passarem molt bé i, bueno, a disfrutar.
Sí, moltes gràcies
i bona nit.